santcugatencs.
Cinc minuts per sobre dos quarts d'onze del matí, Sant Cugat acollirà la quarta edició del Congrés de la Bicicleta. La iniciativa de caràcter bianual està organitzada per la Fundació ECA Buró Veritas en una exposició on es vol destacar la importància de la bicicleta com un sector econòmic i en expansió. Avui en volíem parlar amb Rafael Robledo, president de la Unió Ciclista Sant Cugat, però no ha aparegut i no ens agafa el telèfon, i menys mal que havíem citat també el síndic de Greuges, Jaume Clavell. Molt bon dia, Jaume.
Bon dia.
Parlarem amb tu, Jaume, sobre aquest quart congrés de bicicletes, sobre la bicicleta a la ciutat, i també et volia preguntar per la bicicleta en carretera. Vam tenir no fa gaire un accident que va posar de relleu la fragilitat dels ciclistes, va ser a Balaguer, recordem-ho, que van morir-hi dos ciclistes aquell dia. Tu, Jaume, em deies ara que has sortit en bicicleta també, tu, en els teus temps.
Jo he sortit molt, ara com tothom, no sóc un exemplar diferent dels altres, de tots els ciutadans, no? Tots hem tingut bicicleta, jo crec que no hi ha un cap ciutadà que no hagi tingut propietat una bicicleta, de nano o de més gran, no?
Segurament seria difícil trobar-lo.
Molt difícil seria trobar-lo, però estar en la bicicleta és una cosa molt extensa i a l'abast de tothom, i que tothom ha disfrutat molt amb la bicicleta. I a més, un es feia adult quan sabia anar amb bicicleta. Ara ja comencen una mica més jovenets perquè tenen aquests carrets o aquestes que hi munten i van empenyent amb els peus i d'allò hi agafen l'equilibri. N'aprenen més aviat, però abans eres adult quan sabies anar amb bicicleta, no? Aleshores, sí, jo he circulat molt, passava molts estius que cada dos o tres dies fèiem 50, amb els amics 50 quilòmetres per carretera. Aleshores no hi havia mountain bikes, ni anàvem en bicicleta, la normal, la de carreres, la dels ciclistes que corren, no? Aleshores, bé, he patit la carretera, he patit la bicicleta i sóc un enamorat de la bicicleta. Però això no treu que tingui els meus punts de vista, que si me'ls vols preguntar, us ho diré, que estic al servei dels ciutadans, jo.
En carretera, primer, un moment, Jaume, la seguretat com la veus?
Malament. La veig malament perquè, a veure, la seguretat, hi ha hagut accidents i lamento que no els tingui en compte, no? Hi ha menys palapeta que debats com aquests són molt necessaris, però també els trobo que són una mica inútils. Perquè no sé si les persones que han de tenir sensibilitat en tenen, les persones que han de decidir decideixen, si els que han de preveure preveuen, etc. No? I a la bicicleta és perillosa, han hagut morts, i aleshores circular per la carretera és perillós i s'ha de regular. I em sembla que no està prou regulat i el que hi ha regulat està mal regulat.
Què hi ha regulat, doncs?
Home, jo el que tinc entès és que es permet la circulació en grup.
Exacte, perquè això és una cosa que tots havíem entès, o almenys teníem entès fins ara, que la circulació s'havia de fer en fila índia, com s'ha dit sempre, però està regulada en grup, realment.
Va, això, jo a mi, perdona que utilitzi aquesta paraula, i perquè se m'entengui, jo crec que això és una bestiesa descomunal. No es pot circular per la carretera en grup, una al costat de l'altra, i fem tertúlia, perquè circular en grup vol dir un al costat de l'altre, i fan un gruix, cada vegada són 3 i 4 ciclistes un al costat de l'altre, no un darrere de l'altre.
I per això has de tenir la carretera tancada per tu.
Bueno, és perillós. Circular així és perillós per als propis ciclistes, els primers. Els més dèbils és el ciclista, i és el que se la carrega. Per això que jo crec que això és una bestiesa. S'ha de circular, com tu apuntaves, en fila índia, un darrere l'altre. Però no solament això. S'hauria de circular en fila índia, una darrere l'altra, però com a màxim, no sé, tres, o els que l'autoritat decideixi, no? Però jo crec que haurien de circular com a màxim tres o quatre o cinc ciclistes, una darrere l'altra, deixar un espai prudencial de 20 o 25 metres, continuar cinc més, i que no es converteixi la fila índia en una mena d'oruga processionària que es van tocant una a l'altra amb el cul i el nas, es van trucant i si es desfà aquesta línia, ja no poden circular, no? No, poden circular, hauria de circular en fila índia, una darrere l'altra, però també per grups, deixant espais de seguretat, evidentment, no? Entre uns i els altres. Això és el que jo crec.
Sorties per aquí a prop, tu, Jaume?
No, jo sortia per la Costa Brava, que passava els estius per allà. Aquí també he tingut bicicleta, anàvem amb la dona, anàvem d'aquí, pues, anàvem allà a Vall d'Oreig, a Mirasol, i fèiem recorreguts. Anàvem sempre per la carretera. Molt poques vegades he circulat per la vorera. Jo, sóc un enemic d'aquesta possibilitat.
Enemic de la vorera, sobretot, Jaume, a l'eix de vianants. Com està la situació
ara mateix? A l'eix de vianants, no hi ha voreres, però és com bé, si fos una àmplia vorera, que està dissenyada per als vianants, com molt bé es diu, no? Aleshores, aquí hi ha un risc evident per al ciutadà, per al vianant que circula. Jo sóc de l'opinió que els ciclistes i els vianants no haurien d'ocupar el mateix espai, no?
Exacte, això ens ho feies constatar l'última vegada que venies al programa.
Sí, ho he dit moltes vegades, ho he dit per escrit, ho he dit moltes vegades, però no ho sé, la meva veu es veu que no és massa forta, massa alta o massa important, o no li fan cas, o no hi ha sensibilitat per reconèixer que és un tema una mica delicat i que s'ha de regular. Jo, quan veig els ciclistes, i m'agradaria que hagués estat el president de l'associació d'aquí, em recorda molt els propietaris dels gossos, no? Trobes un gos una mica violent, una mica, no sé, de difícil caràcter, i aleshores la gent s'espanta. I el primer que diuen els propietaris dels gossos és no, si no fa res aquest gos, no fa res. I aleshores no se n'adonen de que sí que fan. Fan por. I això és suficient. Encara que no facin res més que por, és suficient. Què fan els ciclistes? Por. Por en el vianant. Li surten per darrere, per la dreta, per l'esquerra, sense cap mena d'això. Escolta, és un desgavell que s'ha d'ordenar. No poden estar junts en el mateix espai. Les bicicletes tenen un carril, que a mi em sembla extraordinari, tant de bo l'haguessin tingut amb altres quan jo feia bicicleta.
El d'aquí, el de Sant Cugat, li sembla extraordinari?
Home, em sembla que és extraordinari el camí de fer carrils per bicicletes específics, no? Perquè així no hauran d'ocupar l'espai dels vianants ni hauran d'ocupar l'espai dels cotxes. Però el que passa és que és curt, la gent no pot anar un vol sempre a través d'un carril. I també he publicat i he dit que quan, fins que no tinguin un carril que puguin anar els ciclistes d'on surten a on volen arribar, no poden, que passin per la carretera, per on passen els cotxes, que no hi ha cap perill. Els cotxes aquí no poden circular més de 40, la gent és cuidadosa i tant en compte tindran una moto com un ciclista. El que no pot ser és que ciclistes i vianants vagin per al mateix lloc.
Per tant, evitant en tots els casos sumar-se a la vorera amb la confluència, doncs, amb els vianants.
Bueno, el ciclista no té per què pujar a la vorera, ni té per què passar per els passos que travessen el carrer, els passos aquests per vianants, o passos cebre, no sé com en diuen, no? Que l'utilitzen, no? I t'espanten, i t'empenten, i et donen cops, tot, sense cap mena de formalitat. I estic parlant dels mals ciclistes, perquè no em refereixo als bons ciclistes, que també n'hi han.
Com a síndic de Greuges, Jaume, la preocupació, com deies ara, per la por que puguin fer els ciclistes, els vianants, ja fa un temps que ve recollint-se, no?
Bueno, jo fa poder 3 anys, jo no sé quants, que vaig parlant d'aquest tema, no? El que passa que, com he dit, sembla que la meva veu no arriba on ha d'arribar o no mou la sensibilitat que hauria de moure, no? I qui pot decidir, pot legislar en aquest tema, em sembla que no li arriba, això. No ho entenc, perquè és perillós. I prova d'això és que hi ha morts,
Entens que s'hauria d'endurir la normativa i les sancions, potser, també?
Endurir...
O respectar-la, primer de tot.
Primer, jo crec que s'hauria de regular. Hi ha moltes coses que no estan regulades i estan permeses i que són, diguem-ne, com es diu normalment, alegals, no? Vull dir que no està regulat i aleshores la gent circula, no? Això s'hauria de regular extraordinàriament bé. Aleshores, un cop regulat, sí que aleshores s'ha de vigilar i s'ha de sancionar. I aleshores, si aquestes sancions no n'hi ha prou, s'ha d'extremar, això que apuntes tu, no? Però és un procés, no? El primer de tot és regular o ben regulat, que la gent sàpiga el que pot fer i el que no pot fer. Ara els ciclistes no ho saben.
I que els ciclistes sàpiguen el que hi ha, i nosaltres, els vianants, i els conductors,
no,
també.
Els vianants ja ho sabem, el que hem de fer. Tots els vianants ho saben. Han de circular còmodament, tranquil·lament, per la vorera, perquè per això estan dissenyades.
Em referia a saber fins a quin punt poden arribar també, doncs, els ciclistes. Quina és la seva normativa, vaja, que coneguem també la normativa.
Sí, home, esclar, els ciutadans, si la coneixen, doncs, però vaja, no és el principal. Vull dir que aquesta regulació ha de ser per als ciclistes. Els vianants ja circulen per les voreres tranquil·lament i xerren i tenen tertúlies i s'aturen i no necessiten ser pals d'aquest que posen a les pistes de l'esquí alpí, que posen els pals i els esquiadors pues, els van sortejant, saltant i sonant, que és el vianant actual en la zona de vianants per un ciclista. Són pals que han d'anar sortejant.
Un eslàlom.
Un eslàlom, és el mateix.
Jaume, tocarem ara un moment per acabar el tema del quart congrés de la bicicleta. Abans, però, ara mateix, a la ciutat, quines són les queixes que més li arriben de la ciutadania?
Bé, les queixes que normalment sempre, no solament aquí a Sant Cugat, sinó en totes les ciutats que tenen síndics de greuges locals, municipals, són les multes de tràfic, no? La gent es queixen molt de les multes de tràfic. Avui dia el tema de la crisi també afecta molt a la ciutadania. Venen moltes persones que es queixen sobre que no es té en compte la seva precarietat econòmica promoguda per aquesta situació de crisi. Molts han perdut la feina. Al perdre la feina, molts ciutadans doncs, o ciutadanes propietàries d'un pis i que pagaven religiosament la seva hipoteca per l'acomiadament, per el que sigui, perquè ha plegat l'empresa, perquè no tenen els ingressos, deixen de pagar l'hipoteca. I aleshores ja tenen aquest tema del desnonament, no? Això és un tema molt greu, de poca sensibilitat, de poca humanitat per part dels bancs, de poca benignitat, d'una manera de fer que només van a desnonar i d'acord que tenen tot el dret per la llei, però aquesta llei s'hauria de modificar com hi ha moltes veus ara que s'alcen, no? Aleshores, queixes del tipus... Bueno, quan un el desnonen, es ven el pis... Hi ha un impost municipal, que és l'impost del valor afegit, no? No, del valor, perdó, del valor afegit, del... No, no, com l'impost de... Quan un es ven un immoble és l'impost del valor afegit, sí. I aquest impost no tenen cap mena de regulació l'Ajuntament per discernir o per aplicar bonificacions en casos que són d'extrema necessitat, no? Hi ha casos de persones que s'han hagut de vendre el pis i aleshores, bum, els hi ve la clatellada de l'impost de l'Ajuntament per haver-se el vengut, no? L'increment de valor, no? Del pis. Que es fa d'una manera molt, molt objectiva, però molt poc, no considerant, molt generalitzada i no considerant els temes puntuals. Es basa en el valor cadastral i els anys des que el va adquirir fins que el venen, no? Aleshores, jo crec que hi hauria d'haver-hi una bonificació en casos extrems de venda del pis per desnonament o una persona que es veu en dificultats de pagar la hipoteca, no la pot pagar i és previsora, no es deixa desnonar i aleshores decideix per pròpia voluntat vendre's el pis, però per les mateixes circumstàncies, perquè si no se'l ven, li embargaran, no? Aleshores, aquí no hi ha cap mena de bonificació en els impostos municipals i això s'hauria de tenir en compte, no? Humanament s'hauria de tenir en compte. Aquest és el meu criteri. D'aquestes queixes, que moltes vegades jo no ho puc entendre i les no, bueno, vull dir, no tinc responsabilitat perquè el meu reglament m'ho impedeix, les he d'elevar en el síndic de greuges de Catalunya perquè no em corresponen, no?
Exacte, però on venen? Volia preguntar ara.
Però on venen? En venen. Això no és tema meu, però... Home, doncs, això que comentava dels impostos municipals, sí, eh?
Sí,
l'ordenança
sí que...
municipal d'aquest tipus d'impost.
M'imagino que ja hi treballa.
L'única bonificació que hi ha és per mort, entre parents. Aquestes tenen una bonificació. I a més, potser els que deriden són rics o són milionaris, no? I aleshores tenen una bonificació. Però el pobre ciutadà que està en una situació sobrevinguda, que no se l'esperava, de precarietat absoluta, té un impost que paga la totalitat sense cap mena de bonificació. Això és correcte? No hi ha un grup municipal que tingui sensibilitat suficient per presentar una moció en el ple de l'Ajuntament? I em sembla que s'hauria de fer això. S'hauria de considerar.
Doncs des d'aquí queda recollida la crida, Jaume. Tocant el tema del quart congrés de la bicicleta, si li sembla, escoltem el que diu el secretari tècnic de la xarxa de ciutats per la bicicleta i coordinador d'aquest congrés, en Xavier Coromines, en referència perquè s'ha escollit Sant Cugat com a seu d'aquesta edició,
molt
i després
bé.
Li pregunto què li sembla a vostè.
Molt bé.
No, Sant Cugat està molt interessat en el tema de la mobilitat sostenible, i aquests congressos que se celebren a Catalunya amb el suport també del Departament per Territori i Sostenibilitat, doncs Sant Cugat, a través de l'alcaldessa, va fer l'opció i doncs ara s'ha pràcticament ja decidit que tirarem endavant.
Exemple de mobilitat sostenible. Vostè també
ho
veu així, Jaume?
Són, a veure, són expressions que també promouen un somriure, tot. Això de mobilitat sostenible també ho és d'anar a peu, eh? Més sostenible que anar a peu,
no hi ha
o bicicleta, però ara, a mi em sembla molt bé. Vull dir, la bicicleta, com he dit al començament, tots n'hem tingut de bicicleta, tots hem sigut aficionats a la bicicleta, tots hem circulat per la bicicleta, jo dels primers, no? El que passa que parlava de regulació. Ara, que es faci una per al tema econòmic, el tema de la promoció de la bicicleta, a mi em sembla això extraordinari i bo per Sant Cugat. Sembla que és una activitat, a més, industrialment i econòmicament, la bicicleta, doncs, és un producte que està a l'alcance de tothom. Quasi bé és com comprar-se sabó per una màquina de rentar roba, no? Vull dir, tothom té una bicicleta. Per tant, l'ús de la bicicleta és important i que es faci aquest congrés aquí, a mi em sembla extraordinari i molt bo. Però això no treu que sigui crític amb la regulació. No n'hi ha. No saben el que han de fer els ciclistes, ni els propis ciclistes ho saben. Què fan si no ho saben? El que els hi rota, el que els hi dona la gana.
Doncs Jaume Clavell, Cinti Terroges, gràcies per venir avui al programa. Nosaltres també lamentem no haver pogut parlar amb en Rafa Robledo, el president de la Unió Ciclista Sant Cugat, i veure aquests dos punts de vista, i sobretot també doncs, el Rafa potser haguéssim pogut parlar més estona sobre aquest quart congrés de la bicicleta, que ens arribarà aquí a Sant Cugat, i on, per cert, a través de Twitter ja hi ha un coixinet Congrés Bici 2012, on la gent ja hi va fent els seus comentaris, tot esperant que ens arribi. Jaume Clavell, moltes gràcies per venir al programa i fins una propera.
A vosaltres i bon dia.
Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.